Ràdio Capital de l'Empordà, Marc Clapés.
Què tal? Molt bon dia. Les 8 en punt. Comença una nova edició del Supermatí a Ràdio Capital. Anem a saber una mica la previsió meteorològica per al dia. Albert. Albert Aparicio, a veure si el podem escoltar.
Bon dia, gris, i per sortir de casa amb paraigües. Inici de setmana amb cel tapat, boires i precipitacions, en general febles.
Quina il·lusió, quina il·lusió. Una bona manera de començar la setmana. Va, comencem el Supermatí saludant a la Sandrine. Bon dia, Sandrine.
Bon dia.
També tenim en Dani per aquí.
Bon dia.
També la Paula.
Hola, bon dia.
Bon dia, quina energia, Paula, així m'agrada. L'Eugènia, què tal?
Hola, bon dia.
Bon dia, l'Anna, Salvador.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya l'altra Paula.
Hola, bon dia.
Bon dia, Paula. Totes les Paules aquí, tot l'equip disposat per compartir el Supermatí d'aquest primer dia de la setmana, del dilluns. Va, som-hi, els titulars. Avui es posen en marxa les noves restriccions. Es permeten extraescolars i es permeten també més activitats d'esport i a l'aire lliure. Però el fet és que es prorroguen la majoria de les que ja existien, el confinament comarcal, els horaris restrictius de restaurants i el tancament dels comerços no essencials al cap de setmana. Avui parlarem amb representants dels empresaris. Passarà pel Supermatí el president de l'ADEM de Platja de Déu, Manel Canadell. I a més també la nostra companya Marc Coll. Parlarem a la part final del programa amb la Iolanda Batalla. Per tant, avui tenim un programa interessant que jo de vosaltres no em perdria. Va, comencem amb els titulars i comencem parlant de Sos Costa Brava, que veu insuficient la modificació de l'Ajuntament de Palamós del camí de ronda i de marca demana menys formigó.
Assenyalen que no s'han tocat les parts essencials del projecte i que es continua donant protagonisme al formigó. De fet, des de l'entitat, conjuntament amb Salvem la Pineda d'en Gori, reclamen que se substitueixi aquest material pel sauló i que es col·loqui arran de terra, especialment en els trams sense desnivells, com el de Salguer a Castell.
I veure si hi ha alguna possibilitat de que no posin formigó en aquest tram de camí.
Palafrugell prepara les inversions del 2021 amb crítiques de l'oposició. Crec que ens explica l'Anna.
L'alcalde Josep Piferrer explica que els 9 milions d'euros d'inversions d'aquest any es dividiran en tres eixos: inversions per impulsar l'economia, inversions públiques i un pla d'ajudes directes. Aquest últim ja s'aprovarà al ple de demà. Per una altra banda, des del PSC i en Comú Podem troben a faltar un projecte definit d'inversions i parlen de falta d'ambició.
La confraria de pescadors de Palamós acorda deixar de pescar a quatre zones per preservar els recursos pesquers.
La Junta General de la Confraria de Pescadors de Palamós ha acordat establir quatre zones de veda on deixaran de pescar i que engloben una àrea de 70 km quadrats. Es tracta de les zones Nucli Mar d'Enterra, l'Escamarlà, Cent Brases i la Somera. L'objectiu és preservar les espècies que es capturen en aquestes zones, com són el lluç, el roger, l'escamarlà i la gamba blanca.
Molt bé, doncs, anem cap a Sant Feliu, va. Allà hi tenim la Sandrine, que ens explica que Sant Feliu aprova el plec de clàusules per als serveis de neteja i recollida de residus. El nou contracte serà de 10 anys i representa 5 milions d'euros a l'any.
Sí, aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern, l'abstenció d'Esquerra Republicana i JxCat i els vots en contra de Vencem Més i Guixols des del carrer. L'alcalde Carles Motes estima que entre els mesos de maig i juny podran adjudicar el contracte a la nova empresa.
I Pals inicia un programa de millora de parcs urbans i espais emblemàtics a la zona de la platja, Eugènia.
Actualment s'està realitzant l'eliminació de plantes invasores i abocaments il·legals, ja que la intenció és mantenir la vegetació natural en bon estat i anar recuperant aquests espais pels vianants i per usos públics de baixa intensitat. També es preveu arranjar l'accés a la platja des del parc de la Torre Mora, creuant l'espai natural protegit de l'antiga Ràdio Liberty.
I la bisbalenca Eva Gasur i també Maite Marcó han escrit el llibre Històries d'una panxa. D'una panxa, eh? Sí, sí.
És una història d'11 dones que retroben després de 15 anys d'un viatge intens per l'Índia i comparteixen les vivències del desig de ser mare i no poder-ho ser. Tal com ha explicat Gasull al Supermatí de Ràdio Capital, es tracta d'un conjunt d'històries reals, d'uns temps molt dolorosos, barrejats amb una mica de ficció en el que molta gent s'hi pot sentir identificada.
I torna una nova edició del Teatre Professional de Sant Feliu, de Guíxols, amb Guíxols Escena Primavera. Paula.
El CIA té la finalitat de
assessorar les persones en risc d'exclusió residencial per evitar la pèrdua del seu habitatge principal. El servei es presta conjuntament pel Consell Comarcal del Baix Empordà i la Diputació de Girona amb la col·laboració de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i els col·legis d'advocats de Girona i Figueres.
Perfecte, doncs més notícies, ens anem ara a parlar amb una altra notícia també interessant avui, és que torna una nova edició del Teatre Professional. Això ja ho hem comentat, però també comentem l'exposició que trobarem en aquest cas a Palafrugell, el llegat indià. Dani.
Amb aquesta exposició produïda per la xarxa de municipis indians gràcies a la col·laboració del Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona i Girona, es pretén explicar i comunicar el relat indià als municipis que tenen un passat comú. L'exposició es complementarà amb una conferència el dia 8 de març, el Dia de la Dona, on es tractarà el tema de les dones indianes i que anirà a càrrec del divulgador cultural Joan Miquel Lludrà.
Molt bé, més coses. Va, la Bisbal celebra el Dia Internacional de la Llengua Materna adaptada a la pandèmia. Paula.
El passat diumenge es va celebrar el Dia Internacional de la Llengua Materna a la Bisbal. Aquest té la intenció de commemorar la pluralitat cultural i la riquesa lingüística del municipi. Enguany, la Bisbal ha preparat dues iniciatives per reivindicar les diverses llengües que es parlen al municipi. La primera és la realització d'un vídeo on els alumnes dels diferents projectes d'aprenentatge lingüístic diuen una frase en el seu idioma matern i la segona insta els ciutadans a escriure en un recull una paraula de la seva pròpia llengua materna.
I la Bisbal celebra el Dia Internacional de la Llengua Materna adaptada a la pandèmia.
Sí, a partir del 12 de març torna al Teatre Auditori Narcís Masferrer de Sant Feliu de Guíxols una nova edició del ja consolidat certamen de teatre professional Guíxols Escena, que porta algunes de les obres més destacades i premiades del panorama teatral català. Algunes d'aquestes obres que representaran són Els gossos, Les coses excepcionals o Píndoles de teatre breu en espais vius.
Molt bé, cadascú s'explica el que vol, però això és el supermatí també, tu, el directe d'aquestes coses. Molt bé, doncs escolteu, han arribat a aquest punt, saludem també l'Albert Aparicio de nou perquè ens porta una mica un petit pinzell de la previsió meteorològica. Albert, què tal? Com estàs, amic? Bé, contesta, si pot ser. A veure, Albert, hola? Albert?
Bon dia.
Bon dia, li costa, però al final reacciona. Albert, vale, digue'ns, explica'ns una mica aquesta previsió, perquè avui fa un dia com de tornar a entrar dintre el llit i no fer res, només estar allà mandrejant una mica. Sembla que comença amb una mica de pluja i llevant i tal, no? Què ens has de dir sobre aquesta previsió, Albert? Vinga, va, amb alegria. Quan vulguis. Va. Si no, la faré jo, la previsió, eh? També puc començar a parlar de gregal i totes aquestes...
Doncs efectivament, sí. La darrera setmana de febrer ha començat amb cel tapat, núvols baixos i algunes precipitacions i vent. Un vent de llevant que precisament ha portat el Servei Meteorològic de Catalunya a emetre un avís de perill per cops de vent que poden arribar als 70 km per hora durant les primeres hores del dia al Baix Empordà i també per alteració marítima amb maregassa, onades de més de 2,5 metres d'altura. El vent anirà però perdent intensitat al llarg del dia i passant a xaloc. Dia gris, el d'avui, amb precipitacions en general de caràcter feble, però que poden aparèixer en qualsevol franja horària. Pel que fa al termòmetre, tot i l'absència de sol, no serà un dia massa fred, amb mínimes de 8 a 10 graus i màximes de fins a 15 a 16 graus. Demà encara un dia amb forces intervals de núvols, també es poden repetir alguns plogims més probables al matí, però ja amb alguna primera clariana, i dimecres sí que sembla que el temps assolellat tindrà més protagonisme.
Home, doncs molt bé, avui és un bon dia per ja dir, quedar-se a casa. Bé, clar, la gent ha d'anar a treballar, els que tenen la sort de treballar doncs han d'anar a treballar, però no ho convida massa, com dic, a sortir avui. Va, anem a posar-li una mica de música d'aquest matí de dilluns, anem-nos a animar una mica i ho farem amb la nova cançó dels Purple, el disco Machine, es diu Fireworks, a veure si ens anem una mica aquest dilluns. I de seguida, a la publi, parlarem amb en Manel Canadell, president de l'Associació d'Empresaris de Castellplatja d'Aro. Apa, fins ara. I got what you need, baby, just come see me. I got the remedy, take the pain away. Easy as 1, 2, 3, you know I got what you need. I got the recipe, take the pain away. If you're ever feeling low, you could come and say hello. I got what you need, baby, just come see me. I got the remedy, take the pain away. Yeah.
Esos Pelos estrena nou local. A partir d'ara ens trobaràs al carrer Picasso número 40 de Palafrugell, un espai en el que també tindrem servei de barberia i estètica a més de perruqueria. Esos Pelos. Disposem de la gamma de productes Tanino Therapy amb bioactius orgànics vegetals. I per celebrar la inauguració del nou espai, aquest mes de febrer tens un 20% de descompte en els nostres serveis. I si portes un amic o una amiga, també li farem aquest descompte. I a més t'obsequiarem amb un regal per la pròxima visita. Esos Pelos. Al carrer Picasso 40 de Palafrugell. Busca'ns a Facebook, Instagram i YouTube. Atenem WhatsApps al 683 318 350.
Torna la garoïnada a Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, visites culturals...
Informeu-vos-en al 972 300 228 o bé a garoïnada.cat. Les Garoines, als restaurants de la Garoïnada. Fins al 28 de març, a Palafrugell.
Aquesta setmana, a la primera llista...
Axel i Júlia s'incorporen aquesta setmana des de la número 39 de la llista Millor amb tu.
Jo dormo molt, molt, molt millor amb tu.
La categoria dels aspirants hem estrenat la nova cançó de Dua Lipa, es diu We're Good. I el número 1 de la setmana continua per quarta setmana consecutiva a les mans de l'Olivia Rodrigo amb Driver's License.
Primera llista, els dissabtes a les 6 de la tarda, amb en Marc Clapés.
You said forever, now I drive alone past your street.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. Ara que fem 20 anys, ja podem dir que som una mica grans i podem fer allò que tant els hi agrada als avis. Explicar batalletes. Cada dissabte amb la Mar Coll, amb Marc Clapés i en Miquel 40, el veterano de la casa, repassarem tot el que ha passat en aquests 20 anys de Ràdio Capital. Així que agafa sabatilles, manta i sofà i prepara't per repassar la nostra vida i miracles. 2001-2021, 20 anys de Ràdio Capital. Cada dissabte, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis a radiocapital.cat. La millor música del món sona a Ràdio Capital.
You're listening to The Weeknd. Jason Derulo.
This is Harry Styles.
This is Justin Bieber.
Yeah, these are my only intentions. Why you always in the mood?
It's your boy 24K Golden.
El so dels èxits.
Super Matí amb Marc Clapés.
Un quart tocat de nou del matí. Ho tenim aquí a Ràdio Capital. Avui entren en vigor les noves restriccions derivades del coronavirus. L'únic sector en què es flexibilitzen les restriccions és el de les activitats extraescolars i de lleure. El Procicat permet reprendre doncs, algunes activitats de caire social, sempre evitant l'aglomeració de persones i la interacció entre diferents bombolles. En canvi, la resta de mesures continuen en marxa. Es manté el confinament comarcal i de bars i restaurants mantindran les dues franges horàries d'obertura una setmana més. En concret, poden obrir des de 7:45 del matí fins a 11:15 i entre la 1 i a 5:45 de la tarda. Pel que fa al comerç, els establiments autoritzats a obrir són aquells que tenen menys de 400 metres quadrats o bé que es consideren essencials. Els centres comercials a Catalunya continuen tancats i els caps de setmana està prohibida tota l'activitat comercial no essencial. De manera que la majoria de botigues del Baix Empordà hauran de seguir tancades el cap de setmana que ve i encara no poden tenir diverses persones de fora de la comarca a comprar-hi. Per això mateix, avui volem saber com hi reaccionen els empresaris de casa nostra i per això mateix ho vam parlant amb el president de l'Associació d'Empresaris de Castell-Platja d'Aro, Manel Canadell. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Escolti, tenia l'esperança que els deixessin obrir ja el cap de setmana que ve o què?
A veure, en realitat nosaltres ja ens esperàvem aquest allargament de les mateixes mesures de les setmanes passades, ja que, bé, tot i que sembla que totes les dades van siguin bones, m'imagino que deuen voler una mica allargar això per poder assegurar uns mesos de març i abril una mica més favorables per poder donar una mica més d'obertura en el que fa tot el sector de restauració i comerç.
I exactament, quants diners s'estan perdent tancant els caps de setmana?
A veure, nosaltres tenim en compte que tancar-nos el cap de setmana equival pràcticament a tenir-los tancat tota la setmana, excepte algun cas concret, ja que el confinament comarcal, que recauen de dilluns a divendres, són dies laborables, de forma que, esclar, sí que és veritat que hem notat una mica de major afluència aquests dies entre setmana, però per nosaltres el que ens continua lastrant molt és tant el tancament del cap de setmana com que no podem fer com podeu dir, el confinament comarcal.
I tenint en compte doncs la situació actual de la pandèmia, que cal trobar doncs també un terme mig entre salut i economia, no sé quines restriccions vostè veuria correctes en aquests moments.
Home, d'entrada, nosaltres el primer que ens agradaria és que s'acabés la pandèmia i que tot tornés a la normalitat.
Sí, clar.
Des d'aquí portem gairebé un any fent sacrificis en aquest sentit. Nosaltres, a part de patir la pandèmia, com la resta de la gent, doncs també la patim des d'un punt de vista sanitari, també la patim des d'un punt de vista econòmic, i el que ens agradaria és que, coincidint amb el començament d'aquesta temporada que ja es preveu de Setmana Santa, maig, estiu, ja poguéssim tenir una certa normalitat, sumat en el a veure si d'alguna vegada per totes comencem a donar vacunes de manera generalitzada, i l'esperança seria, doncs, això, que a partir del mes d'abril doncs nosaltres d'alguna forma ja poguéssim obrir d'una manera normal.
Per exemple, s'està permetent que una de les mesures que més demanaven que era el confinament comarcal. N'hi ha prou amb això en aquests moments o què?
No. Home, tot el que sigui flexibilitzar és bo, perquè repercuteix en la gent que ens ve a veure, no només a Platjada, sinó a tota la zona de comerç del Baix Empordà. Però el cert és que, ja com he dit abans, coincidint amb dies laborables, això és bo, però no acaba de ser bo. Igualment, el confinament comarcal és una mica millor que el municipal, però tot i així el nostre flux important de clients i de visitants és de fora de la comarca. Són petits passos, però que no acaben de fer que el comerç funcioni. Cal tenir en compte que el mes de febrer ja sempre és un mes fluix. Li sumem això a tots els confinaments, doncs realment el comerç aquest mes, comerç i restauració, aquest mes de febrer seran uns números molt dolents.
I els comerços de Castellplatjada estan aguantant? Creu que alguns tancaran definitivament? Quants valora que poden arribar a tancar?
Mira, això es veurà perquè, de fet, ara aquí ens passa una mica com l'any passat. A mesura que anem arribant a la temporada nostra bona, de afluència i de ventes, es va flexibilitzant tot el tema de les normatives, no? Jo crec que tothom intentarà, d'alguna forma, aguantar fins a l'estiu, d'acord? Si aquest estiu és un estiu bo, podríem tenir la sort de que la gent anessin aguantant. Val? La situació és molt difícil, és molt crítica, però com ja he dit, tothom està amb l'esperança de que si tanquem ara ja no hi ha possibilitat d'arreglar-ho, i sembla que la gent està fent esforços per poder arribar fins a aquesta temporada d'estiu que preveiem que potser serà fins i tot més bona que la de l'any passat.
Ai, tant de bo, tant de bo. Escolti, van engegar una iniciativa d'aixecar persianes els caps de setmana de forma de protesta, això seguirem fent-ho?
No, de moment no. Nosaltres el que vam fer en aquell moment era vam pretendre donar una mica de visibilitat en aquest sector, que en aquell moment estava molt més castigat que ara i que ningú doncs se'n recordava. Nosaltres vam voler posar en valor aquesta duresa d'aquestes normes que ens estaven aplicant, que realment ens obligava a no facturar res, cosa que és, en fi, qualsevol societat d'avui en dia obligar algú a no facturar i que no pugui tenir res per guanyar-se la vida és complicat. I això es va durar 3 setmanes, i ara el que vam fer és canviar una mica de recorregut, intentar fer una visió més post-pandèmia, de quina manera podem enfocar o podem encarar el moment que això doncs, ens permetin obrir una mica tot el tema dels confinaments.
No sé si algú ho ha deixat de fer com a protesta per desobediència i obrir els caps de setmana, això es té constància?
No, això no ha passat. Nosaltres vam fer aquestes obertures simbòliques, vam tenir una obertura, diguem, per visibilitzar aquest malestar, però obrir tampoc no tenia massa sentit, perquè en tots els confinaments que hi havia en el municipi no hi havia gent. Mm. Per tant, no era gens pràctic, però és que a més a més ja ningú va fer aquesta acció. La gent es va limitar a donar la protesta i llavors van tornar a tancar.
Molt bé. Pel que fa a les ajudes, no sé si hem vist arribar diners, si les ajudes que han rebut són de Generalitat o són de l'Estat. Com està el tema?
A veure, sí, nosaltres hem anat rebent aquestes ajudes de l'Estat, de la Generalitat, però en realitat nosaltres el que ens interessaria més és que ja no hi haguessin tantes ajudes, o sigui, aquestes ajudes, que no són tantes, però que poguéssim continuar treballant amb normalitat. Mm. De fet, ja dic, des d'ADEM en aquest moment estem ja plantejant accions i solucions, com per exemple passen per la botiga al carrer, i altres que hem fet aquesta setmana, com el de Village, Costa Brava. Nosaltres ja anem treballant més intensament amb de quina manera ens posicionem en el postpandèmia com a municipi.
No vull deixar-li de preguntar si ja comença a veure la llum al final del túnel. En algun moment veu ja la llumeta allà, encara que sigui petitona, si ja la veu o què? Com està el tema? Com ho veu?
Sí, nosaltres som de mena optimistes i el que tenim és moltes ganes de treballar i que ens vingui a veure gent. I estem veient que potser d'una manera més emocional que real, però estem veient que ve l'estiu, que ve el bon temps i que ve l'època bona nostra, i hem d'aprofitar que si això passa, que passarà, doncs tenir tot a punt per poder tornar a ser un lloc doncs, capdavanter, a Platja d'Aro, en quant a turisme i comerç i restauració.
Molt bé. Senyor Canadell, escolti, moltes gràcies per haver passat avui pel Supermatí de Ràdio Capital. Que tingui un bon dia.
Gràcies, igualment, que tingui un bon dia.
I tant, i que millori tot això i que puguem tornar a ser el que érem.
Molt bé.
Moltes gràcies. Bon dia. Adéu-siau.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat. Supermatí amb Marc Clapés.
Doncs vinga, passen 25 minuts de les 8 del matí. Continuem amb el Supermatí de Ràdio Capital. Hem a parlar d'algunes de les notícies més destacades de les últimes hores. I comencem parlant de Sos Costa Brava, que considera que les modificacions que ha fet l'Ajuntament de Palamós en la construcció del camí de ronda són insuficients. Assenyalen que no s'han tocat les parts essencials del projecte i que es continua donant protagonisme al formigó. De fet, des de l'entitat, conjuntament amb Salvem la Pinada d'en Gori, reclamen que se substitueixi aquest material per sauló i que es col·loqui arran de terra, especialment en els trams sense desnivell, com per exemple els de Salguer i a Castell, Dani.
Tot i que, tal com es va comprometre, l'Ajuntament de Palamós ha fet algunes modificacions en l'obra que s'està duent a terme en el camí de ronda, des de les entitats ecologistes consideren que són insuficients i que el problema continua sent la quantitat de formigó que s'està previst posar en el projecte que va presentar el consistori i que des de Sos Costa Brava i Salvem la Pineda d'en Gori consideren faraònic. La portaveu de l'entitat, Zeta Figa, lamenta que l'Ajuntament no hagi apostat clarament per una reducció d'aquest material. En aquest sentit, Figa posa com a alternativa el sauló, que s'integra, diu, molt més amb el territori, ja que és terra compactada.
I veure si hi ha alguna possibilitat de que no posin formigó en aquest tram de camí. Totes les altres modificacions, als miradors, a la Pineda, a l'esplanada, estan bé, tot i que són justes, o sigui, justegen, però la qüestió del formigó en el tram aquest, que és el més important de tots, és complicada, perquè a més allà estem en un bé cultural d'interès nacional, estem en un sòl no urbanitzable i estem en un tram de GR.
Sí, sí, sens dubte. Més coses, a més de les entitats, no entenen per què el recorregut no es fa a nivell de terra, especialment en els trams que van de Salguer a Castell, que són pràcticament planers. Tot i les desavinences, Figa reconeix que l'Ajuntament ha modificat algunes coses, com per exemple la instal·lació d'un tatami, però no entra en la qüestió central, eh?
Però segueix pensant que el projecte no s'integra al paisatge.
Hi ha dos enfocaments ben contraris en una obra paisatgística. Un d'ells té com a objectiu integrar-se al màxim en l'entorn i respectar el material original, o sigui, intentar que ni es vegi el camí de ronda perquè el mateix paisatge és més que suficient i així no el destrosses de cap manera. I l'altra opció és fer una obra faraònica on es vegi la petjada de les persones implicades que han fet allò, o sigui, tècnics i ajuntament i polítics.
A tot això cal afegir que les entitats ecologistes asseguren que part de l'obra passa per zones no urbanitzables, un fet que podria ser important davant d'una impugnació judicial. Per això es pregunten si al final posen tot el formigó i un jutge diu que no es pot fer, es pregunten, clar, com s'arreglarà això.
Una altra de les preocupacions de les entitats ecologistes és la por a que no s'acabi soterrant la línia elèctrica per falta de pressupost. Figa considera lamentable que s'acabi fent un camí de ronda flamant i de lluïment amb pals de llum al mig. Dani.
Per tot plegat, des de SOS Costa Brava i Salvem la Pineda d'Engori han fet arribar una sèrie de propostes a l'Ajuntament per tal que reconsideri el nou projecte. Figa, però, dona per fet que no serà així i que el consistori tirarà endavant amb la darrera modificació. Diu que la seva voluntat és dialogar, però que no creu que els ajuntaments tinguin la mateixa intenció. Finalment, des de les entitats també asseguren que el projecte no compleix amb els informes tècnics que requereixen els departaments de Cultura i Territori i per això reclamen una rectificació a l'Ajuntament.
I l'Ajuntament de Palafrugell està preparant i aprovarà properament les inversions del 2021. Això sí, com no podia ser de cap altra manera, amb crítiques de l'oposició. Anna.
L'alcalde Josep Piferrer ha explicat a Ràdio Capital que els entre 9 i 10 milions d'euros d'inversions d'aquest any es dividiran en tres eixos.
Que hi ha tres fronts, no? Un és ajudes socials i ajudes en els que estan patint més. El segon és empenta en el sector econòmic de Palafrugell i l'altre inversió pública. I aquests serien els tres eixos que nosaltres gastarem aquests diners del romanent que tenim.
Al ple de demà es donaran comptes del pressupost del 2020 i a partir d'aquell moment es podrà utilitzar el romanent del 2020 per aquest any. Per això demà es podrà aprovar al ple una renovació dels pressupostos. La intenció és impulsar un pla d'ajudes directes per sectors afectats per la pandèmia: comerços, benestar social, banc d'aliments i persones en atur o ERTO.
A febrer donarem comptes del resultat del pressupost del 2020. Mm-hmm. I a partir d'ara, a partir d'aquell moment, doncs ja podrem fer servir el romanent que tenim del 20 per al 21 amb aquestes noves normatives que ens han donat des del govern espanyol. I llavors farem una modificació de pressupost aquesta primera fase, que ja ho provarem en aquest mateix ple del mes de febrer, és sobretot per ajudes.
Pel que fa als altres dos eixos, l'alcalde assenyala que s'aprovaran el mes de març. El segon eix és el d'impulsar l'economia del municipi. Per això Piferrer explica que s'han reservat 2 milions d'euros per una sèrie d'actuacions i mesures que plantejarà una comissió de l'Institut de Promoció Econòmica. I el tercer front d'inversions és el d'inversions públiques. L'alcalde ha destacat diferents projectes com l'Avinguda d'Espanya, la remodelació de la plaça Priorat de Santa Anna o la possibilitat de fer un pavelló a la zona de l'escola Barceló i Mates. Explica, a més, que cadascuna de les àrees de l'Ajuntament tindrà una aportació d'entre 100 i 200.000 euros per poder animar l'economia del poble.
Són uns diners que nosaltres posem en circulació i que això també pot anar bé a tota l'economia de Palafrugell i de tota la zona. Doncs bé, doncs hi haurà l'Avinguda d'Espanya, hi haurà la remodelació del Priorat de Santa Anna, hi haurà el mercantil convertir-ho en una sala d'exposicions, acabar les obres d'arts escèniques i també estem discutint la possibilitat de fer un pavelló dintre d'una escola, dintre l'escola Barceló Mates, que també doni sortida amb un problema que tenim amb l'esport federat.
Però l'oposició considera que no hi ha un projecte d'inversions prou definit, no, Anna, sembla?
Exacte, expliquen que estan d'acord amb el pla d'ajudes directes, però que falta inversió en molts projectes. Alfons Rius, d'En Comú Podem, explica que troben a faltar inversió en 5 eixos diferents. Destaca, per exemple, la manca d'implicació amb el medi ambient i la transició energètica, un model turístic molt més ambiciós i, sobretot, el projecte de l'Hotel Escola per la formació de turisme i restauració.
És positiu aquests ajuts, sí, i també les inversions que ens han proposat. Però hem pensat des d'En Comú Podem que nosaltres creiem que haurien de ser molt més estratègiques i ordenades aquestes inversions. Destacar molt com model turístic que Palafrugell necessita un fort impuls en la formació del turisme i la restauració perquè a l'hotel d'escola aquest es creï definitivament i es creïn espais perquè està molt delimitat.
Des del PSC també troben a faltar una proposta estratègica per definir el municipi a llarg termini. Juli Fernández critica la falta d'ambició i lideratge de l'Ajuntament.
Jo crec que el govern perd una oportunitat, sobretot de definir una sèrie de projectes que puguin ser estratègics, porta una part puntual i per tant això també posa de manifest la seva manca d'iniciativa per, diguéssim, donar un impuls a Palafrugell per donar un referent a la comarca en l'àmbit doncs, social, econòmic i cultural.
Juli Fernández explica que efectivament estan d'acord també amb el pla de xoc del coronavirus, però diu que és una part molt petita del romanent que s'ha de gestionar.
Clar, que és una part molt petita, que no té res a veure amb el romanent important que s'ha de gestionar d'inversions futures. Per tant, aquest pla de xoc sí que estem d'acord, però la modificació important que han de venir, aquestes són les que en aquest moment desconeixem exactament quina és la seva priorització i si la vinguda d'Espanya ha de ser la seva gran aposta, pensem que li fan un flac favor a Palau.
Supermatí a Ràdio Capital.
Més notícies, va. La Junta General de la Confraria de Pescadors de Palamós ha acordat establir 4 zones de veda on deixaran de pescar. L'objectiu és preservar les espècies que es capturen en aquestes zones, com per exemple són el lluç, el roger, l'escamarlà i la gamba blanca.
Es tracta de les zones nucli Mar d'Enterra, l'escamarlà, 100 brasses i la somera. En total engloben una àrea de 70 km quadrats. Aquest nou acord va ser aprovat per 13 vots a favor i un vot en blanc. Des de la confraria expliquen que se suma a la seva lluita per la sostenibilitat del recurs, la seva protecció i la seva voluntat de seguir sent capdavanters en el compliment del nivell d'exigència de la política pesquera europea.
Sant Feliu de Guíxols aprova el plec de clàusules per als serveis de neteja i recollida de residus. El nou contracte serà de 10 anys i representa 5 milions d'euros l'any, Sandrín.
Dimecres passat, el ple municipal extraordinari de Sant Feliu de Guíxols va aprovar el plec de clàusules administratives per treure a licitació el nou contracte dels serveis de neteja viària i de les platges, així com la recollida de residus i la gestió de la deixalleria municipal. Per tant, les empreses interessades en presentar-se a la licitació ja poden fer-ho i les seves propostes seran valorades per al comitè d'expert. L'alcalde Carles Motes estima que entre els mesos de maig i juny podran adjudicar el contracte a la nova empresa.
I quina duració tindrà el nou contracte, Sandrín?
Tindrà una duració de 10 anys i no de 5 com era fins ara. La raó és que la nova empresa haurà de fer una gran inversió econòmica, com ara la compra de vehicles i contenidors, i per tant no podria amortitzar-la en 5 anys. A més, Carles Motes considera que és més fàcil que les empreses vinguin a concursar amb un contracte de 10 anys. Recalca que la intenció és tenir una ciutat més neta i és per això que aquest contracte és el més important de l'Ajuntament, ja que representa 5 milions d'euros l'any.
Tots els grups hi han votat a favor o hi va haver-hi alguna discrepància?
El projecte es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern, l'abstenció d'Esquerra Republicana i JxCat i els vots en contra d'Avancem Més i Guíxols des del carrer. Pel que fa a Esquerra Republicana, Jordi Cambronero estima que és un text poc ambiciós i també qüestiona la improvisació dels recents canvis de durada. Per la seva banda, Cristina Vicens, de JxCat, va manifestar la seva oposició a l'allargament de la durada del contracte i va demanar més compromís de dotació econòmica. Finalment, pel que fa als vots en contra, per a Pere Albó, d'Avancem Més, la gestió de la contractació és millorable i Guíxols des del carrer considera que aquest contracte ignora l'emergència climàtica, no redueix la generació de residus i omet la deixalleria mòbil.
Perfecte, gràcies, Sandrín. La bisbalenca Irma Gasull i Maite Marcó han escrit el llibre Històries d'una panxa. Una història d'11 dones que es retroben després de 15 anys d'un viatge intens per l'Índia i que comparteixen les vivències del desig de ser mare. Eugènia.
Tal com ha explicat Gasull al Supermatí de Ràdio Capital, es tracta d'un conjunt d'històries reals d'un temps molt dolorós, barrejats amb una mica de ficció en el que molta gent s'hi pot sentir identificada.
Era perquè era un moment en el que estàvem com nosaltres patint moltíssim, no? Visquent molt el desig de ser mare, molt des del dolor, no? Passant, quan a vegades desitges una cosa i aquesta no és arribada, no arriba, doncs aquest patiment a vegades enganxa, no? I nosaltres, quan en algun moment ens havíem sotmès a algun tractament d'infertilitat, doncs aquí ens n'adonàvem que aquest acompanyament emocional hi era molt poc.
Davant del patiment de voler ser mare i no aconseguir-ho i del poc acompanyament emocional, van decidir escriure, cosa que les va ajudar a alleugerir molt, de la mateixa manera que les va ajudar a poder-ho compartir.
No? És a dir, a mesura del temps, a mesura de compartir, a mesura d'anar fent treballs emocionals, doncs te n'adones, no? Que tot això té un endavant. No? En el cas de la Maite, la Maite va poder fer una adopció, jo va arribar a la maternitat biològica, però pot no arribar tampoc la maternitat, no? I aquí en el llibre també ho podem trobar, això. De fet, quan nosaltres l'escrivíem, la maternitat, en el meu cas, no havia arribat, no? I va arribar de sorpresa després, no? I és tot aquest procés que tu pots anar fent.
Gasol també parla d'un patiment transformant, no, Eugènia?
Exacte, ha explicat que han intentat fer una guia d'acompanyament emocional per totes les dones que senten una barreja d'emocions en un mateix procés. Diu que són dones diferents que viuen la maternitat cadascú a la seva manera i, per tant, amb el seu dolor.
Puc explicar com jo el vaig viure, no? Jo el vaig viure molt des de la frustració, el vaig viure molt des de la impotència, molt, inclús des de la por, molt... Però, per altra banda, jo diria que també tot aquest dolor m'ha donat una gran oportunitat, que és l'oportunitat de conèixer-me, de créixer, de viure'm, de sentir-me, i també de saber que puc ser feliç sense ser mare.
Com sempre, si voleu escoltar l'entrevista sencera, la trobareu a radiocapital.cat.
I tant que sí, allà ho trobes tot. L'Ajuntament de Pals inicia un programa de millora de parcs urbanes i espais ajardinats a la zona de la platja. Actualment s'està realitzant l'eliminació de plantes invasores i abocaments il·legals, ja que la intenció és mantenir la vegetació natural en bon estat i anar recuperant aquests espais per als vianants i per a usos públics de baixa intensitat, Eugènia?
També es preveu arranjar l'accés a la platja des del parc de la Torre Mora, creuant l'espai natural protegit de l'antiga Radio Liberty. Així, l'Ajuntament ha impulsat el nou pla de millora de la biodiversitat en la xarxa de parcs i platges locals, un conjunt de solucions basades en la natura integrades dins de la gestió i el manteniment d'aquests espais oberts, amb l'objectiu d'augmentar la biodiversitat, millorant la qualitat de vida i la salut de les persones. Algunes d'aquestes accions, com l'eliminació d'arbustos que obstaculitzaven el pas de vianants per la vorera d'alguns carrers o també eliminar la flora invasora dels parcs, ja s'han estat executant.
Molt bé.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Va, més coses. S'inicia al Baix Empordà el servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge, que dona atenció especialitzada a les persones vulnerables que tenen problemes de pagament en l'habitatge principal. Paula?
La posada en marxa serveix per aprovar el servei d'assessorament en l'àmbit d'emergència residencial a les persones que tinguin, entre altres, problemes en deutes de l'habitatge o risc de perdre'l, intermediació en casos de deutes en el lloguer i acompanyament de les persones afectades. El servei és prestat conjuntament pel Consell Comarcal del Baix Empordà i la Diputació de Girona amb la col·laboració de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i els Col·legis d'Advocats de Girona i Figueres.
I explica'ns per què s'ha pogut desenvolupar aquest servei.
Doncs gràcies a la sol·licitud que va demanar el Consell Comarcal el desembre del 2020 a la Diputació de Girona en el marc del Pla de Serveis d'Assistència en matèria d'habitatge. El conseller responsable de l'àrea, Daniel Encinas, valora de manera positiva la posada en marxa del servei perquè suposa un pas endavant en la millora dels serveis i atenció que s'ofereixen als habitants de la comarca.
I torna una nova edició del Teatre Professional a Sant Feliu amb Guíxols, escena primavera.
Sí, a partir del 12 de març torna al Teatre Auditori Narcís Masferrer de Sant Feliu de Guíxols una nova edició del ja consolidat certamen de teatre professional Guíxols Escena, que inclou algunes de les obres més destacades i premiades del panorama teatral català. Des de l'organització, avancen que hi haurà obres dirigides a un públic adult i d'altres d'un públic més familiar. Pel que fa a la normativa sanitària, s'ha de reduir el 50% l'aforament, i des de l'organització es recorda que és una activitat necessària per reactivar el panorama cultural de l'Empordà.
Explica'ns quines obres es representaran, va.
Bé, entre les propostes teatrals que es podran veure aquesta temporada hi ha Els Gossos, amb la col·laboració del Festival Grec de Barcelona. També hi haurà Les Coses Excepcionals, una comèdia coproduïda pel Terrat, i a més es compta amb el retorn de Píndoles de Teatre Breu en Espais Vius, amb tres representacions, Ninis, Passa la Vida i Porcellana. Són unes propostes en què s'iniciarà amb una trobada del públic assistent al teatre per després dirigir-se als espais on es realitzaran les funcions. Altres representacions teatrals seran Aka, Els Unaunes, Safari i Les Aventures del Lleó Vergonyós.
Home, tinc moltes ganes de veure aquestes aventures del Lleó Vergonyós. Segur que serà molt interessant. Moltes gràcies. A més coses, l'exposició El Llegat Indià arriba a Palafrugell. Amb aquesta exposició, produïda per la Xarxa de Municipis Indians, gràcies a la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona, pretén explicar i comunicar el relat indià als municipis amb un passat en comú.
Aquesta exposició pretén explicar i comunicar el relat indià als municipis que tenen un passat comú. Des de la xarxa expliquen que aquesta exposició s'ha pensat no només com una exhibició per mostrar, sinó que pensen que el llegat indià s'ha d'explicar o mostrar i també explicar o contar. Per tant, es tracta d'una exposició que vol apropar i interpretar els testimonis del passat de forma material als destinataris. Aquesta exposició es podrà veure a tots els municipis que formen part de la xarxa de municipis indians, però alhora també ha de servir perquè municipis que ara per ara no formen part de la xarxa es decideixin a formar-ne part, fins a arribar com a mínim al centenar de municipis que tenen algun patrimoni material o immaterial indians. Actualment formen part de la xarxa de municipis indians 18 municipis, per exemple, Arenys de Mar, el districte de Sant Andreu de Barcelona, Lloret, i al Baix Empordà hi ha Begú, Calonge i Sant Antoni i Palafrugell.
Molt bé, home. Així doncs, uns plafons expliquen la història de l'aventura indiana, per exemple, de tots els pobles intercalats en els textos, no, Dani?
D'aquesta forma s'incentiva a que els assistents no només s'interessin pel patrimoni que forma part del seu municipi, sinó que vegin el patrimoni d'altres poblacions properes o no tan properes. A l'entrada de l'exposició, donant la benvinguda, hi ha una parella d'indians, és a dir, uns corporis en forma humanoide, obra de l'artista palafrugellenca Bruna Valls. A més, s'han editat un fulletó de la ruta indiana de Palafrugell en diversos idiomes i un vídeo on es pot veure de forma amena i didàctica el llegat indià de Palafrugell. L'exposició es complementarà amb una conferència el dia 8 de març, el Dia de la Dona, on es tractarà el tema de les dones indianes, que anirà a càrrec del divulgador cultural Joan Miquel Llodrà. L'objectiu, per tant, és que, un cop vista l'exposició, els visitants tinguin ganes de conèixer més el llegat indià i també incentiva que els visitants a l'exposició facin les rutes indianes que s'han elaborat per tots els municipis que formen part de la xarxa de municipis indians. Aquesta exposició es podrà veure a Palafrugell fins al 22 de març i després viatjarà a Torredembarra per ser mostrada al municipi d'una de les famílies indianes més conegudes, que són els Güell, i a finals de l'estiu tornarà al Baix Empordà perquè passarà per Begú, coincidint amb les dates en què està previst que es faci la Fira d'Indians de Begú.
Veure si aquest any es pot fer la Fira d'Indians i podem tornar a fer ràdio en directe des del municipi, que ja sabeu que aquí a Capital ens agrada molt. I la Bisbal celebra el Dia Internacional de la Llengua Materna adaptada a la pandèmia. Paula?
Sí, el diumenge passat es va celebrar el Dia Internacional de la Llengua Materna a la Bisbal. Aquesta té la intenció de commemorar la pluralitat cultural i la riquesa lingüística del municipi. Enguany s'ha preparat una iniciativa per reivindicar el plurilingüisme seguint els protocols sanitaris del Procicat. S'han programat dues accions organitzades pels diferents organismes que componen l'itinerari d'acollida lingüística de la Bisbal. La primera iniciativa és l'elaboració d'un vídeo, protagonitzat pels alumnes de diferents projectes d'aprenentatge, a les quals es pot escoltar les seves diferents llengües maternes. D'altra banda, la segona acció ve impulsada per uns cartells dissenyats per Sarai Alemany, en els quals es convida els bisbalencs a escriure una paraula en la seva llengua materna en un recull. Aquesta iniciativa es farà durant tota aquesta setmana fins al 28 de febrer.
Perfecte, moltes gràcies. I escolteu, abans de fer una petita pausa i de parlar amb la Mar Coll, aneu en compte, avui no us acosteu a la zona de la platja, perquè ara mateix estic mirant imatges en directe de Calella de Palafrugell amb aquesta llevantada que està fent ara mateix. En fi, allà Franc també, Déu-n'hi-do l'estat de la mar ara mateix. Per tant, no us acosteu massa a la zona marítima perquè, escolta, encara hi hauria alguna desgràcia. Sempre passen aquestes coses. Per tant, avui és dia de... Bueno, si voleu fer alguna foto, però des de lluny, que no tinguem aquí alguna desgràcia que després l'haguem d'explicar a Ràdio Capital. A 3:15 de 9 del matí, del vespre, sí, oi tant, jo sí, encara estic al llit, jo encara. Fem una petita pausa i de seguida parlem amb la Mar Coll, que avui ens porta una convidada estel·lar, la Yolanda Batallé. Apa, fins ara.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972-630028. El teu gasoil de confiança.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat. La ràdio de l'Empordà,
Ràdio Capital. Són 3:15 de 9 del matí. Un dilluns més acabem el programa amb una secció que ens agrada molt, Veus de l'Empordà, amb la nostra companya Marc Coll, que ens descobreix cada setmana curiositats i personatges dels diferents municipis del Baix Empordà. Hola, Marc, què tal?
Bon dia, Marc, què tal? Com estàs?
Home, bé, amb molta alegria i sobretot començar la setmana equivocant-me amb el nom de la convidada, no? Vull dir que començo...
Ho he sentit.
Començo, ara... vull dir, intens, començo molt bé. És el dia avui, vull dir, que la gent em disculpi. Perdona. Que la gent em disculpi.
No, es perdona.
I sobretot la convidada, que em perdoni.
Sí.
Què tal? Què tenim avui?
Doncs mira, doncs, els últims dos programes vam estar a l'Estartit,
sí.
I avui canviem el mar per l'interior i ens desplacem fins a un petit municipi del Baix Empordà, que és Regencós, que només té 276 habitants. Sí, tot i que sigui un dels més petits de la comarca, segur que la majoria dels nostres oients, i tu també, Marc, n'has sentit a parlar,
sí.
Ja que aquí hi havia un dels restaurants més curiosos de tot Catalunya, a la Calèndula. No sé si havies tingut la sort de poder anar-hi.
Oh, i tant que sí, m'encanta.
Doncs mira, doncs avui tenim amb nosaltres a la Yolanda Bustos, que és la creadora i l'antiga propietària de restaurant La Calèndula. Bon dia, Yolanda, com estàs?
Hola, bon dia, què tal? Bona, sí, molt bé. Contenta de poder explicar aquí una mica d'aquest poble tan maco.
Home, doncs sí. Si et sembla, primer de tot per això comencem explicant per la gent que no et conegui. Tu ets coneguda realment per molt de la gastronomia, per integrar la naturalesa dins de la cuina a través de les flors. Com va començar tot? Com va ser que vas decidir, no, doncs, fer aquesta fusió?
Sí, això és, bueno, de fet és un estil de viure, una manera de... Ja em venia com incorporat això, perquè com que soc filla, deia que tinc un pastor i una cuinera, soc filla de Palau Sator, jo, tot i que vaig néixer a Palafrugell, ara estic visquent a Pals i també, doncs, fins ara també tenia el restaurant a Regencós, vull dir que soc d'aquí del Rovell, d'aquí de l'Empordà, sí. Diguéssim. I llavors, doncs, sempre he estat molt en contacte, o sigui, per mi la natura ha sigut el meu, no sé, la meva medicina, ha sigut la meva teràpia, ha sigut tot, saps? Vull dir que, llavors, a més a més, el viure a pagès, a viure allà a Palau Sator, amb que jo anava a acompanyar això al meu pare, doncs, a pasturar a la tarda al camp, saps? Vull dir, jo quan sortia de l'escola, o la meva mare després cuinava, doncs, totes aquelles coses que es criaven ells mateixos, a l'hort, tot això, i llavors... l'afició, no? Que és l'afició per les flors. Sempre m'han enlluernat moltíssim, m'han encantat i m'han donat molta... Bueno, i he jugat des de petita. I quan comences a cuinar, doncs ja tenia totes aquelles flors que la meva mare ja utilitzava per si, i llavors doncs, comences a doncs, agafar-ne més i més i més, i quan veus que la gent realment doncs, que li sorprèn, doncs dius, ostres, doncs anem tirant per aquí, perquè sembla que la gent això li interessa, no? I llavors doncs, veus totes les propietats, comences a estudiar i dius, és que això és un món que no s'acaba, no? I la incorporació de les flors i al final la natura, el paisatge en el plat, és algo màgic, trobo.
Sí, màgic i sorprenent. Bueno, és el que dius tu, realment, la cuina floral no és una cuina habitual, tot i que realment aquí al Baix Empordà ens hem acostumat perquè tu l'has introduït de ple, però no sé, per mi ha de ser molt difícil, no?, inspirar-te. No sé com t'inspires tu, quina és la teva font d'inspiració a l'hora de crear un plat i de fer doncs, aquesta barreja entre el menjar i les flors.
Clar, de fet, mira, justament aquesta setmana estava donant les classes a la universitat i els deia, disculpi, el més que hem de tenir és el gust, no? Quin gust té aquella flor, no? Quin gust fa el teu paisatge? A partir d'aquí, del gust de la flor i després de la seva forma i de la temporada i tot plegat, doncs a partir d'allà crees el plat. O sigui, no és que tinguis un plat i li posis flors, que també pots fer-ho, no? Pots acabar posant unes flors de romaní sobre un plat, diguéssim, no? Però tot ha de tenir un sentit holístic, un sentit on entrin en equilibri i en harmonia amb tot, no? Amb el plat i és molt maco crear a partir d'una flor, perquè surten coses sorprenent. Poder, no, poder aquell plat no existiria si no hagués sigut per aquella flor, saps? És, i realment després la gent que ho menja doncs ho sent així, no? Vull dir que és, tot té sentit. Més que no pas si ho fas al revés, no? Que fas un plat i acabes posant una flor a sobre, no, més decorativa o així, no?
Sí, no, sí. Clar, però...
Vull dir que és maco.
Sí, és això que dius tu, que al final no és, és provar, no? Anar inventant una mica, anar provant sobre la marxa, però tot això, les flors són de temporada, les compres tu, les cultives, una mica com ho treballes, això?
Jo les cultivo, la majoria són cultivades meves, moltes també són silvestres, de les que m'agafo doncs, per aquí a la vora de, entre Pals i Regencós. Mira, justament avui havia de fer una sortida amb gent a reconèixer flora per després fer un tast de paisatge i ho hem ajornat pel mal temps, no, avui? Sí. Però vull dir que és això, és, totes són de per aquí de la zona, són flors que pots reconèixer fàcilment i algunes també els hi compro, bueno, ara quan estàvem al restaurant obert, els comprava també amb pàmies, cada vegada hi ha més gent que està comercialitzant flor comestible, vull dir que...
Sí, perquè aquí a Catalunya hi ha tradició de... Trobes que hi ha tradició de cuina floral o realment s'ha importat d'altres països com altres tipus de cuina que ens hem trobat a...
Sí, és altres, a nivell de la Mediterrània, doncs hi ha altres països, no sé, et diria, doncs això, Egipte, tot el nord d'Àfrica, hi ha després, doncs, més cap a Grècia, això, hi ha altres països que cadascú té una miqueta com la seva flor, no?, com és la flor del taronger, la flor de far, no?, diguéssim, o el gesamí, els pantans de rosa, les violetes, saps? Totes aquestes flors, n'hi ha moltes que ja despunten des de fa segles, no?, a la cuina i sobretot doncs això com per fer licor i fer moltes d'aquestes elaboracions que després es poden utilitzar també com a ingredient a la cuina, però aquí a Catalunya doncs clar, era molt doncs, això de la farigola, el romaní, totes aquestes flors que són de plantes aromàtiques, no? I que ja són i llavors n'hi ha moltes, per exemple hi ha els màstecs, hi ha totes aquestes herbes també de marge doncs, que també s'havien consumit antigament, però moltes eren quasi per necessitat o gent que està molt en contacte de gent de, bueno, la gent que som de pagès i de i que en coneixem les propietats. La flor de saúc, per exemple, aquí sí que és potser una de les que més s'havia utilitzat, la flor de saúquer, i de fet jo encara continuo fent el meu xampanyet i fent moltes elaboracions ancestrals que es feien amb aquesta flor. Vull dir que n'hi ha, passa que és això, que a nivell de gastronomia, de restauració, ara doncs ja hi ha els restaurants d'alta gastronomia que utilitzen aquella flor per posar-la en determinats llocs i que sigui molt ornamental, però jo parlo del sentit holístic de la flor, no només això, és la part aquesta que et nutreix més enllà de les de les vitamines que tinguis, saps? Vull dir que és algo que et connecta amb un lloc, amb un paisatge, que et fa...
Al final ets una experiència, sentir, també.
No? Sí, no? Sí. Doncs realment és això. Doncs, i els plats, n'hi ha alguns plats que faig en el que les flors no es veuen, però les pots sentir qui són, no? I també, que és, a vegades no és només que es vegi
que
la flor,
no? Sí, que facin servir de decoració, sinó que estiguin introduïdes. Exacte. Al plat de diferents maneres, no?
Sí. És maco de fer.
Sí, tu ara em parlaves de restaurants d'alta gastronomia. No podíem deixar de parlar del restaurant La Calèndula, que de fet fa uns 10 anys vas obrir el restaurant on es podia degustar tota aquesta cuina floral que hem estat parlant i que a dia d'avui encara també hi treballes. Sé que primer vas estar a Girona, no sé si un parell o 3 d'anys, i després et vas traslladar a Regencós. Per què aquest canvi i realment per què Regencós? Què té Regencós?
Doncs, a veure, va ser una mica, doncs això, jo venia del restaurant familiar de Palau Sator i en el que, doncs, bueno, hi estava tota la família, així, jo volia fer alguna cosa més personal i llavors, doncs, era la primera d'aquella crisi, doncs, del 2008, saps? I que estàvem, dic, bueno, doncs vaig a Girona, que allà hi haurà més gent i obriré allà. Però sí que cada dia anar a Girona, vaig estar 6 anys anant i tornant a Girona i amb l'hort plantat aquí, hem fet, bueno, i amb la família, els nens petits i al final, doncs, per conciliar vaig pensar, doncs, no, ho vaig de posar al restaurant al costat d'on visc a casa, no? I va ser pensar, i llavors va ser quan aquí de l'hotel al teatre necessitaven algú que es quedés amb el restaurant de l'hotel, no? Els suïssos havien comprat l'hotel i volien algú pel restaurant, i em van demanar a veure si volia traslladar La Calèndula aquí, vaig acceptar, i bueno, fins aquí, doncs, he estat 6 anys més aquí a Regencós. El que passa és que ara, això ha sigut s'han sigut 6 anys meravellosos, hem treballat moltíssim, ha sigut molt i molt maco, jo crec que estava en el meu hàbitat natural, diguéssim, no? Perquè és aquí sí. A l'Empordà, al final, i llavors doncs, jo tenia clar que havia de ser aquí vora casa, no? I aquell lloc doncs, reunia les condicions ideals doncs, per plantar-hi la calèndula, no? A vegades sempre jo comparo doncs, amb plantes, amb flors, amb espècies vegetals, no? Moltes persones, si fessin aquesta comparativa, segurament els aniria millor la vida, que es comparessin amb alguna flor, amb algun arbre, així, si trobessin el seu hàbitat i aquell ecosistema bo doncs, per poder créixer doncs, a sants, no? I ser sostenibles. I en aquest cas, doncs, a la calèndula va passar així. El que passa és que ara doncs, la propietat va canviar i han decidit fer un altre rumb gastronòmic i no m'encaixava a mi doncs, ser-hi. I llavors doncs, també tinc les ganes de... he estat molts anys doncs, fent venir els productors, a tots aquests, perquè és això, que a part de tenim una xarxa aquí a l'Empordà de productors i de comerç tan rica i tan diversa sí. que això és al final el que fa lluir que hi hagi doncs, tants restaurants bons aquí a la comarca. I el fet és que ara doncs, soc jo la que vaig a cuinar. Els aquells plats de la calèndula no es perden, vull dir que jo crec que la calèndula una mica va néixer...
Si no s'ha perdut, llegenda, sí, al final.
Sí, i llavors doncs, ara doncs, vull mantenir l'esprit viu una mica de doncs, tots aquests plats i tota aquesta gent doncs, que tant ens havia se'ns havien fidelitzat, no? I que són amics ara, i llavors doncs, vaig a l'origen a cuinar. Per exemple, aquest estiu doncs, farem tots els maridatges de vins, que saps que també m'agrada molt el lligar vins i flors i tota aquesta harmonia botànica, doncs ara això doncs, ho faré directament al celler. Estem amb una sommelier que estem fent ara, creant la ruta, diguéssim, i la gent podrà venir a dinar o sopar, diguéssim, dintre d'unes vinyes on te menjaran territori, directament menjaran i veuran territori, no? I és molt maco de poder anar jo directament a l'origen, on anar a pagès, no?
Aquí a Palau, sí, ara fas al revés, Marisa, és el que dius, no?
I, sí. Exacte, és una mica al revés. Però tinc la sort...
Sí, abans venien a casa teva per dir-ho així... Sí, exacte. Abans venien a casa teva, al restaurant, directament, i ara vas tu. Però sí, bueno, lo important és que no es perdi aquesta cuina floral i, sobretot, el més important és no, aquesta difusió que fas tu del nostre territori, del Baix Empordà, perquè realment tu et mous per tota la comarca, però a mi m'agradaria saber, ja que parlem de Regencós, que és on has tingut tants anys al restaurant, com és un poble tan petit, tu el consideres que és el típic poble d'interior de l'Empordà? O per trobar-hi aquella màgia que té, perquè evidentment és per mi sí que és un poble, un típic poble d'interior d'aquells que té aquella, allò tan especial, però sí. Tu que has estat tants anys el coneixes millor realment que jo.
Sí, bueno, jo sempre dic que un poble el fa viu la seva gent, no? I realment bueno, hi ha gent fantàstica en aquest poble, gent de tota la vida. Jo vaig estar al costat de la Lola, que abans era l'antic cafè de la Lola, amb l'antic teatre, que allà doncs en llocs on t'han passat tantes històries, quan et deixes sentir-la, diguéssim, hi ha tantes... Les parets sembla que parlin, no?, després. I realment és un poble molt petit i molt desconegut alhora, perquè et faries creus de la gent que passa per davant, que va de Pals, de Tabagú, per exemple, i no ha parat mai a dins de... No han entrat mai a dins de Regencós, no? Perquè, a més, la façana, doncs, que hi ha com la veginera, hi ha una certa... Sí. El cor del poble es manté intacte i el que són les afores, doncs, bueno, hi ha moltes masies escampades per la part de... pels barris que hi ha cap a muntanya, diguéssim, i llavors està a les faldes del Carmany. El Carmany és una muntanya que per nosaltres aquí a l'Empordanès és super, super estimada. És una muntanya que quanta gent, no sé si ens la coneixem, a PAM, no? Hi ha les antigues mines. És una... A més, hi ha una geologia molt un magnetisme perquè a nivell geològic és molt i molt interessant, i llavors la vegetació que té tot plegant, vull dir, tothom, tots aquí anem a passejar al Carmany, i és com que és el punt d'unió entre Regencós i Pals, no? I llavors doncs això, Regencós, el poble sí, la gent quan hi entra i passeja pels seus carrers i està ple de, quan hi vas amb algú, per exemple, que hi entén una mica de construcció històrica i això, i t'explica tots els detalls de les façanes, de les cases i això, quedes al·lucinant, no?, d'aquella història i tot el que havia passat en aquell petit poble, no?, tan petit.
És que és especial, per això.
Estan allà, molt especial. I a més no hi ha, només hi ha, és un poble independent, diguéssim, que no és... Molta gent es pensa que depèn de Begur o de Pals, i no. Té el seu, tenen el seu ajuntament i tenen, doncs, això, el seu propi, doncs, oficina de correus, i en canvi no hi ha botigues, hi ha el flaquer al costat que fa pa, però que té la botiga a Palafrugell, diguéssim, o gent que tenen un negoci fora del poble, no? I només estaven allà, doncs, això, nosaltres. És a... I jo m'he sentit molt ben acollida. La gent de Regencós, estic eternament agraïda.
Doncs a veure si aconseguim també que la gent comenci, no?, a valorar el que té aquest poble, sí, perquè és això. Vull dir, a vegades, sí, sembla que per ser molt petit hagi de ser aquells pobles de passada, però jo crec que és important que la gent s'hi apropi i que ho vegi amb els seus propis ulls. Realment.
Exacte. Tota aquella gent que li agrada, doncs, anar a caminar i descobrir, bueno, o sigui, la tranquil·litat, sobretot, no? Que és el que es respira, una natura, i es respira tranquil·litat. I és això, el fet de no ser un poble comercial, no? Que és una, és un poble que ha quedat amb la gent de sempre així en allà.
Amb l'essència, sí.
D'aquests en tenim uns quants aquí a l'Empordà que els hem de cuidar, trobo, sí.
I Iolanda, ara, abans em deies això, que ara has tancat aquesta etapa del restaurant a Regencós. M'has explicat una mica plans de futur que tenies, que és això, vull dir, ara el que faràs tu és apropar-te. No sé si tens alguna altra cosa en ment ara que ja has tancat aquesta etapa i que tens, no, aquest temps per, sí, entre altres coses, apropar-te. Quins són els teus projectes, sí, ara, professionals?
O sigui, ara que he entregat un llibre a Cossetània Edicions, que sortirà, és un llibre que és purament floral, explicant no només les propietats amb receptes i amb gastronomia de les flors, sinó que va una mica més enllà, que està empapat de territori i d'històries i llegendes sobre aquestes plantes i l'Empordà. I sortirà, no sé, l'editorial a vegades, no, diu 2 mesos, 3 mesos, per ahí, suposo, i estan treballant, i esperem tenir-lo per primavera. I això és, i això és algo que ja he pogut entregar, i sí que, a part del restaurant, jo sempre he sigut molt, molt inquieta a fer moltes coses, m'agrada molt divulgar tot aquest coneixement, convertir-lo en experiències, i això abans amb el restaurant a vegades encara una miqueta més limitada, que no tenia l'horari, no?, per haver-me de dedicar a la seva gestió. I ara, doncs, he agafat el fil, i és un món, quan començo estic, doncs, creant una miqueta aquest mapa, no?, de totes les coses que faré, i n'hi ha tantes que ara, doncs, les haig d'escollir, no?, però realment continuaré, doncs, amb la formació, fent tallers, classes, i sobretot es basa, doncs, això, a través de la natura i del nostre propi paisatge, crear experiències a través d'això, no?, que connectin, doncs, a qui ens visita o la pròpia gent d'aquí, que ja som d'aquí, que redescobreixin el seu territori, el valor,
sí, que no,
de la natura.
Que no sempre hem de buscar la gent de fora, que també hem de mantenir a la que estem aquí.
Sí, vull dir que va una miqueta encarat per aquí. I llavors, doncs, això des de xef privada, que vaig a cuinar per a béns privats, o també, doncs, això, la part aquesta més didàctica de la formació i el que és, doncs, escriure, també, que escric per mi i escric també per altres, vull dir que també ho faig, i llavors, doncs, tot això, tota aquesta part d'experiències amb cellers, a pagès, aquí als camps d'arròs, saps? Bueno, és una miqueta, doncs, això, impregnar tothom de la riquesa
que tenim al Baix Empordà.
Patrimoni vegetal, sí. Tan maco que
exacte,
tenim.
No, és important, sí, sí. És important això, Iolanda. La veritat. Doncs, Iolanda, de veritat, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la secció de l'Empordà. Ha sigut un plaer i fer, no, aquesta difusió del territori que tu coneixes tan bé, perquè realment és el que explicaves, vull dir, nascut a un lloc, sí, l'has viscut molt, has nascut a un lloc, ara vius a un altre i has tingut el restaurant a un altre costat, però sempre t'has quedat al Baix Empordà.
Sí, sí, així és. Moltes gràcies a vosaltres i enhorabona per donar, doncs, aquesta difusió, aquesta mirada que feu d'aquests pobles tan, tan bonics que tenim en aquí, aquests tresors.
Sí. Doncs gràcies. No sé si tenim en Marc per aquí.
Sí, home, estava escoltant
atentament, no?
Atentament tota aquesta xerrada. I m'heu fet entrar una mica de gana i ja està, i bueno, he hagut d'anar a picar una mica, perquè, clar, tant parlar de restaurant i tal, i les flors i tal, doncs... M'han trencat. Reu, Iolanda, moltes gràcies. Que tinguis un bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Fins ara. Adéu.
Fins aviat.
Mar, escolta, que aquesta setmana hem de fer feina, tu i jo, no? Sembla?
Aquesta setmana...
passen coses,
comencem,
no?
Passen coses i comencem fort, també.
Sí, sí, sí. Aquesta setmana sí, sí. La Mar Coll, un servidor i en Miquel 40. Volíem parlar amb Miquel 40, però no em contesta. I sí, sí, volia parlar una mica d'aquest programa que farem el dissabte, que estrenem... No sé si en Miquel té previst parlar-ho un altre moment, però com que no hi és, doncs ho fem nosaltres, no? Que
aprofitem
ràdio...
nosaltres.
Aprofitem nosaltres i ho parlem. Que a Ràdio Capital, que estem celebrant el 20è aniversari, i estrenem un programa aquest dissabte a les 8 del vespre, no?
Sí, pues farem, de fet farem 20 programes, o sigui que... ens escoltarem moltes vegades, tot
doncs jo. Sí, doncs sí, cada setmana, els dissabtes, sí. De les 8 a les 9 del vespre, repassarem una mica la història de Ràdio Capital, any per any, començarem amb el 2001, anirem avançant i anem descobrint què va passar, doncs, no només a Ràdio Capital, també musicalment parlant, també totes les efemèrides que any rere any han anat passant a la història i que la Mar, un servidor i en Miquel 40, l'històric Miquel 40, aquest gran locutor i ara home important de Catalunya, doncs que tornarà a la ràdio almenys per un dia a la setmana, doncs repassarem aquí a Capital. Molt bé, Mar, doncs ens escoltem dissabte, vale?
Sí, fins dissabte,
fins
que vagi
dissabte,
bé.
Que vagi bé. Adéu, adéu. Ens hem passat una mica de l'hora. Són les 9 i 7 minuts, nosaltres acabem el supermatí d'avui, abans però encara tenim temps per el temps, per un últim apunt de la previsió meteorològica per l'Albert Aparicio, perquè està fent una bona llevantada, ara mateix no està plovent, o si plou són 4 gotes, perquè la part important de la precipitació ara mateix està a la zona de Barcelona, però això no vol dir que d'aquí una estona doncs, pugui tornar a ploure. Per tant, cop d'avui amb el temps, Albert, què ens has de dir? Si pot ser avui. Què ens has de dir avui de la previsió meteorològica? Déu-n'hi-do, està tranquil l'Obert.
La setmana ha començat ara. Amb un dilluns ennuvolat i amb precipitacions en general de caràcter feble, però que es poden produir en qualsevol franja horària. Sí. El vent, inicialment de llevant, anirà perdent intensitat a mesura que viri a xaloc, també provocant maregassa a la costa amb onades de més de 2,5 metres. El termòmetre tindrà poca amplitud tèrmica, però no serà un dia massa fred, mínimes de 10 graus i màximes de fins a 16 graus. Demà encara amb cel força tapat, algun plogim al matí i obertura d'algunes primeres clarianes, abans de donar pas a un dimecres assolellat.
Perfecte, Albert, doncs gràcies a l'Albert Aparicio, també en Dani Cortés, en Martí Seguer, l'Eugènia Güell, l'Anna Salvador, la Sandrine Busanet, la Marc Coll, en Marc Vilà, la Paula Brines, la Paula Balsebre i, en definitiva, a tota la redacció de Ràdio Capital, que ja sabeu que estem doncs, les 24 hores del dia pendents de l'actualitat informativa del Baix Empordà per explicar-te-la aquí a la Ràdio de l'Empordà. Al llarg del dia, ja ho saps, entra a la nostra web i ja estàs un mica al cas de tot el que passi a la Ràdio de l'Empordà. De seguida trobaràs el programa d'avui penjat al nostre podcast. Saludem també tota la gent que ens escolta sempre a través dels podcasts de Ràdio Capital, que no podem fer un directe. Recordeu que a radiocapital.cat pots escoltar tots els programes i totes les entrevistes que hem fet aquí al programa i al llarg de la nostra programació. Us deixem amb l'Àlex Mata, que de seguida et posarà la millor música del món. Ens escoltem, per la meva part, a partir de les 4 de la tarda a la Fórmula Tarda de Ràdio Capital. Que passeu un feliç dilluns i res, ens escoltem aviat. Adeu!